candidats d'Unides Podem, però tampoc no ha servit de res i finalment Ignacio Gil Lázaro ocuparà la quarta vicepresidència. Les altres tres les ocupen en aquest ordre Alfonso Rodríguez Gómez del PSOE, l'expresidenta del Congrés Ana Pastor del PP i Glòria Elizo d'Unides Podem. En la votació de les quatre secretàries, en canvi, sí que hi ha hagut cordó sanitari i Vox i Ciutadans n'han quedat exclosos. Pel que fa a la presidència del Congrés, Meritxell Batet ha estat escollida en segona volta. En el seu primer discurs del càrrec, Batet ha demanat respecte i diàleg.
Invirtamos, pues, en respeto y diálogo leal, porque de esa inversión estoy segura que saldrán resultados. Señorías, obras son amores. Se honra al Congreso y a la democracia en los actos, en nuestros actos como diputados y como diputadas.
Per la seva banda, Pilar Llop és des d'avui la nova presidenta del Senat.
Mentrestant, aquesta tarda s'ha produït la segona trobada entre Esquerra Republicana i PSOE per negociar la investidura de Pedro Sánchez. La reunió ha començat a 6:15 de la tarda. A 4:00 hi havia prevista la trobada entre socialistes i Junts per Catalunya, però s'ha hagut d'ajornar per l'esguinç que ha patit aquest matí la diputada socialista Adriana Lastra al Congrés.
La cita d'avui entre Esquerra i el PSOE no és la definitiva, però adverteixen que sí que es poden tancar concrecions importants que ajudin a avançar en la investidura de Pedro Sánchez. Fons dels dos partits asseguren que les negociacions van bé, però es necessita més temps. Pel que fa a Esquerra, els republicans preferirien que la investidura fos després de la vista sobre la immunitat de Junqueras, prevista per al 19 de desembre, i del Congrés en què fixaran l'estratègia, que serà el 21 de desembre.
El govern demanarà explicacions pels seguiments de la Policia Nacional al president Quim Torra durant la jornada d'eleccions del 10-N.
Ho farà el conseller d'Interior, Miquel Buch, a través d'una carta dirigida al ministre Fernando Grande Marlaska. La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, ha dit que d'aquesta manera l'executiu català reclamarà una justificació política al govern espanyol davant de la gravetat, segons ha dit, dels fets.
El govern demanarà oficialment explicacions polítiques al govern de l'Estat espanyol del perquè d'aquest seguiment en el president i en aquest cas i concretament el conseller d'Interior avui mateix es dirigirà per carta en el ministre Marlaska per demanar explicacions de per què es van produir aquests seguiments en el president i per tant sí actuarem en aquest sentit degut a la gravetat dels fets que varen ocórrer el passat 10 de novembre.
Budó ha confirmat que el seguiment policial va quedar evidenciat al Centre de Coordinació Policial SECO. Malgrat tot, des del Ministeri de l'Interior neguen que s'hagi produït. A més d'enviar la missiva, el govern no preveu d'altres mesures i han indicat que no els consta que s'hagin produït més seguiments que el denunciat ni tampoc altres membres del govern.
I mentrestant, la Fiscalia demana al Tribunal Suprem que investigui a Laura Borràs pels suposats delictes comesos en l'època en què era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
El Ministeri Fiscal fa la petició al Tribunal en tant que Borràs és aforada per la seva condició de diputada de Junts per Catalunya al Congrés. El fiscal Javier Zaragoza demana que se la investigui per presumpta prevaricació, malversació, frau i falsedat documental, tot plegat per haver suposadament afavorit un amic amb contractes públics. Borràs nega els fets i atribueix la investigació a una persecució política.
I en clau municipal es confirma la moció de censura contra l'alcaldessa de Montgat, al Maresme, la republicana Rosa Fontaner. Junts per Catalunya, Ciutadans i PSC l'han registrat aquest matí i haurà de ser votada el proper 18 de desembre. Les conseqüències d'aquesta moció, però, ja s'han començat a deixar sentir avui mateix en forma d'expulsions. El Partit Taronja ha apartat el seu regidor a Montgat i la direcció comarcal de Junts per Catalunya estudia fer el mateix amb els seus regidors per deixar clar el seu desacord amb el pacte. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García d'Albenis, bona tarda.
Bona tarda. El que fa una setmana era un possible rumor s'ha efectuat amb la formalització de la moció de censura contra la republicana. Per Fontaner, l'acord al que han arribat els quatre partits no és ètic, sobretot si es té en compte que el regidor de Ciutadans ha deixat la formació i la direcció de Junts per Catalunya al Maresme ha desautoritzat la moció per manca, han anunciat en un comunicat, d'arguments objectius que la justifiquin.
Difícil és pensar que un govern format per persones de dretes, d'esquerres, independentistes i no independentistes pugui tenir cap tipus de lògica. Més enllà, encara que diguin que ells treballen pel poble. El poble, si la política és gestionar el poble per anar més amunt. I també m'agradaria saber que si hi hagués un 1 d'octubre, què és el que faria l'equip de govern.
Els quatre partits que han presentat la moció de censura, Socialistes, Junts, Ciutadans i Som Montgat, han emès un comunicat on qualifiquen d'insostenible el dia a dia de l'Ajuntament amb els pressupostos prorrogats des del 2017. A banda d'importants mancances en la plantilla municipal, el text denuncia l'existència de contractes de serveis prorrogats des de fa anys, així com projectes importants bloquejats per manca de consens.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau econòmica, l'atur creix a Catalunya per cinquè mes consecutiu. Prop de 3.000 persones s'han quedat sense feina aquest novembre. En total, hi ha ara mateix 380.000 desocupats.
L'atur puja a totes les demarcacions, sobretot a les comarques de Girona, amb un increment de 1.600 persones, un 4,2% més que l'octubre. Per sectors, el de serveis concentra la pujada més alta, seguit de l'agricultura, la construcció i la indústria. Tarragona és la segona demarcació on més creix l'atur, amb un augment del 2,5%. La segueix Lleida, amb un increment del 0,17%, i finalment les comarques barcelonines, amb un augment del 0,05%.
Un dels municipis on ha pujat l'atur és a Badalona. A la resta de municipis propers d'aquesta àrea les xifres són més positives, ja que en totes elles, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montgat i Tiana, el nombre de persones que cobren la prestació d'atur ha disminuït. Ràdio Ciutat de Badalona, Carles Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Badalona té actualment 13.828 persones aturades, una xifra que ha crescut en el darrer mes perquè s'han incorporat gairebé 50 persones més a la llista. Una tendència a l'alça que no es dona a la resta de municipis veïns. Tot i que Sant Adrià de Besòs té la taxa d'atur més alta, amb un 15,5%, durant el mes de novembre el nombre d'aturats en aquest municipi ha baixat en 26 persones i actualment és de gairebé 2.700. Millors xifres té Santa Coloma de Gramenet, on 65 persones han deixat de cobrar la prestació, fet que situa la taxa d'atur en poc més d'un 12,5%. En tot, és Tiana, la que té una taxa més baixa, un 6,3%, municipi que compta amb dos aturats menys que el mes anterior. Pel que fa a Montgat, també ha vist disminuït la llista d'aturats en 16 persones, fet que situa la seva taxa d'atur en poc més d'un 10%, que en xifres totals es tradueix en 531 persones.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Com cada 3 de desembre, avui es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La meitat són dones i denuncien que pateixen doble discriminació, també per raó de gènere, sobretot en l'àmbit social i laboral.
La presidenta de l'Associació de Dones No Estàndards, Maria Carme Riu Pasqual, ha denunciat a la xarxa que aquesta violència està naturalitzada.
Les dones amb discapacitat pateixen un grau molt alt de violència i és una violència totalment naturalitzada perquè doncs, es considera que el tracte que es donen cap a nosaltres a vegades el consideren natural quan en realitat és un tracte de violència i patim molta violència sexual i de parella que continua estant molt en l'àmbit privat.
De quina manera es tradueixen dades aquesta discriminació? Doncs ho analitzen les nostres companyes Carina Bellvé i Diana Bermejo.
La discapacitat a casa nostra té rostre femení. Més de la meitat de les persones amb discapacitat a Catalunya són dones, una xifra que representa el 4% de la població catalana. I per tipologies, també es demostra la preponderància femenina en tots els àmbits, malgrat que hi ha més dones amb discapacitat física i intel·lectual. Ara bé, les dones amb discapacitat viuen una doble discriminació, per raó de gènere i a causa de la discapacitat. Si ens fixem en l'àmbit laboral, una de les primeres diferències ja es nota en el sou. Si la diferència salarial entre les persones discapacitades i les no discapacitades és de 4.000 euros anuals, aquesta bretxa s'eleva fins als 6.000 si la persona afectada és una dona. A més, l'any passat hi va haver un 15% més de dones discapacitades a l'atur que no pas d'homes discapacitats, mentre que la contractació femenina en aquest col·lectiu va ser inferior. Però a banda dels desavantatges econòmics i professionals, les dones amb discapacitat també pateixen més violència masclista. Segons una macroenquesta feta el 2015, una de cada quatre dones amb discapacitat ha patit maltractaments i un 8% violència sexual, el doble que entre les dones que no en tenen. Això fa que, segons aquest informe, les dones discapacitades tinguin un 8% més de probabilitats de patir violència masclista que les dones que no tenen afectacions físiques, sensorials o intel·lectuals.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant amb les reaccions de l'aprovació inicial ahir del nou pla director urbanístic de la Costa Brava, que preveu impedir la construcció de 15.000 habitatges nous al litoral gironí. Des del territori, l'entitat ecologista SOS Costa Brava qualifica el pla de pas endavant, però no suficient, i ja ha anunciat que presentarà al·legacions. Costa Brava Televisió, Enric Niell.
Per part de la macroplataforma ecologista SOS Costa Brava, ja han anunciat que presentaran al·legacions al nou PDU perquè el consideren insuficient, en parla l'advocat Eduard Arribot.
Hem salvat 1.200 hectàrees, però n'hi ha moltes més que poden ser urbanitzades. I, francament, la política urbanística mantenem que és absurda quan és sacrificar i destruir paisatge, que és patrimoni de tothom, per únicament ocupar amb edificacions noves segones residències.
Alguns projectes polèmics sí que tiraran endavant. Palafrugell, Palamós, Calonja i Sant Antoni i Castell Platja d'Aro queden fora del PDU perquè ja tenen el POUM adaptat al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines. No s'han inclòs dins del pla aquelles urbanitzacions que ja comptaven amb els permisos i es trobaven més avançades. Així, el pla no fa canvis a projectes previstos a Begur, com el de Jardins de Sarriera Living o el de la Pedrera de Santiga.
I a Tarragona, les graderies de l'amfiteatre romà estan en perill. L'Ajuntament està estudiant enderrocar-les a causa del fort deteriorament que pateixen. L'espai és una reconstrucció que es va fer als anys 60 i 70. Es va tancar l'accés al públic a la graderia després d'un informe tècnic que alertava d'alguns dèficits estructurals que posaven en risc la seguretat dels visitants. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
L'Ajuntament de Tarragona està estudiant enderrocar les graderies de l'amfiteatre romà a causa del fort deteriorament que pateixen. L'espai és una reconstrucció que es va fer als anys 60 i 70 del passat segle. Aquest plantejament prové a causa d'un informe tècnic que alerta de diferents dèficits estructurals que van posar en risc la seguretat dels visitants. Segons explica el conseller de Patrimoni, Herman Pinedo, s'està monitoritzant l'amfiteatre amb georradars per tal d'esbrinar si les vibracions causades pel pas de trens i vehicles estan malmetent l'estructura. Serà d'aquí 3 setmanes quan es tindran unes dades inicials que permetin determinar unes mesures futures. També s'ha afirmat que la part superior de la graderia reconstruïda serà enderrocada amb total seguretat, una zona que ja portava temps amb l'accés al públic tancat. El consistori ja ha assenyalat que es planteja tirar a terra la zona refeta el segle passat perquè, segons diu l'informe tècnic, els murs són inestables i podrien col·lapsar, suposant un perill pels ciutadans. Després de l'enderrocament d'aquesta graderia, es consolidaria la graderia romana que hi ha sota.
En cultura, la projecció de Cuerdas, primer llargmetratge del director tarragoní José Luis Montesinos, donarà el tret de sortida a la 19a edició del Festival Internacional de Cinema REC de Tarragona. El certamen s'allargarà fins al 8 de desembre amb una clara aposta pel cinema familiar i reivindicatiu. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
Tot i l'èxit del REC, el finançament sempre ha estat un problema pel festival. De fet, el seu director, Xavier García, a Generalitat participa més, econòmicament parlant, que l'Ajuntament, i Tarragona és l'únic lloc a Catalunya on això succeeix.
La Generalitat participa econòmicament d'una manera més àmplia que el propi Ajuntament, i això és l'únic festival de Catalunya al qual succeeix. Se'l considera estratègic, no només pel territori, sinó a nivell de professional, i és això, és una anomalia a nivell del mapa de festivals de Catalunya.
García també matitza que la força que ha mantingut viu el festival ha estat la resposta del públic. El REC segueix aquest any la temàtica de l'emergència climàtica, així ho mostra el cartell amb l'iceberg, unes projeccions que faran pensar a l'espectador i fer que arribin a unes conclusions.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei patins, avui el Reus Deportiu rep el Barça.
L'hoquei Lliga viurà aquesta nit un dels duels més atractius, el que va ser ajornat a finals d'octubre pels desperfectes que van causar al pavelló olímpic els aiguats del Baix Camp. Els locals buscaran una victòria que els apropi a la tercera plaça que ara ocupa l'Igualada, mentre que els blaugranes poden atrapar el líder al Liceo Gallec si aconsegueixen guanyar. El partit començarà a les 9 de la nit.
La nova ràdio, Andreu Rauet.
Dimarts de clàssic a l'Hockey Lliga masculina. Reus Deportiu i Futbol Club Barcelona s'enfronten avui a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Reus en la cinquena jornada de l'Hockey Lliga masculina, en un partit que es va ajornar el 22 d'octubre per les fortes pluges que van caure al camp de Tarragona. El Reus buscarà mantenir la imbatibilitat com a local davant d'un Barça que no guanya Can Reus des de 2016. Els blaugranes buscaran la desena victòria consecutiva que els permeti desbancar el Liceo al liderat de l'Hockey Lliga. Rojinegres i blaugranes ja es van medir aquesta temporada a la final de la Supercopa d'Espanya, que va acabar en victòria del Reus per 3 gols gols a 2. Jordi García, entrenador del Reus, no s'intimida davant del Barça.
Sempre que jugues contra el Barça hi ha aquest plus de motivació i al Palau jo estic convençut que hi haurà molta gent, per tant, a mi sempre m'agrada jugar partits contra el Barça, sempre estàs preparat.
El partit acollirà una jornada solidària organitzada per la Creu Roja. Es tracta de donar pluja de peluixos al descans del partit en el marc de la campanya Cap Nen Sense Joguina.
Avui s'ha presentat el preolímpic d'hoquei gel que es farà a Barcelona.
Del 13 al 15 de desembre celebrarà la ciutat el preolímpic d'hoquei gel en què la selecció espanyola buscarà plaça pels Jocs Olímpics de Pequín 2022. Tindrà lloc a la pista de gel del Futbol Club Barcelona amb una selecció formada per molts jugadors catalans.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 8 de desembre a l'Auditori, els faristols de la banda municipal de Barcelona s'ompliran de màgia amb les bandes sonores d'algunes de les pel·lícules més famoses de Walt Disney.
El Màgic d'Oz, Mary Poppins, el Japerut de Notre Dame o Pocahontas seran alguns dels protagonistes d'aquest programa ple de fantasia dirigit per Beatriz Fernández.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
Stay up tonight, stay up at night. My green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's only a matter of time.
Three nights at the motel under the lights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under the street lights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up.
I can't fix each and all your problems. I'm no good with names and faces. She sent me naked pictures from a neck down to the waist. I get my feelings involved. She stopped returning my calls. The flaws turn into walls and barricades. And I'm too far gone in all the wrong ways. And every long day is a bad one. I can't make you call or make you stay. Take you off a pedestal. So I get lost in my music, watching movies, talking to the walls in my room. Walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made no money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late, thinking about you, and MIA for
three nights at the motel, under street lights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en Xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Catalunya recula en el darrer informe PISA. Els estudiants catalans obtenen els pitjors resultats en matemàtiques i ciències. Amb tot, però, encara es manté per sobre la mitjana espanyola. Montse Manent.
Des del sindicat majoritari en l'ensenyament públic, Vostè Castés, el seu portaveu Ramon Font assegura en declaracions a la xarxa no confia gaire en l'informe.
Comparat amb altres països, nosaltres molta credibilitat no li donem en aquest informe. Jo no dic que no haguem de tenir gens en compte l'informe PISA. Comparativament per països és molt difícil això amb una diversitat tan gran de països. De fet, les proves no són ni tan sols idèntiques, no? D'un país a l'altre, els models matemàtics que es fan servir per calcular les diferències sovint s'han qüestionat.
L'extrema dreta entra per primera vegada a la mesa del Congrés dels Diputats amb una vicepresidència i deixa fora Ciutadans.
El cordó sanitari contra Vox no ha funcionat en aquesta 14a legislatura al Congrés dels Diputats, que tornarà a estar presidit per Meritxell Batet, que en el seu primer discurs ha demanat respecte i diàleg.
Invirtamos, pues, en respeto y diálogo leal, porque de esa inversión estoy segura que saldrán resultados. Señorías, obras son amores. Se honra al Congreso y a la democracia en los actos, en nuestros actos como diputados y como diputadas.
Es confirma la moció de censura contra l'alcaldessa de Montgat, al Maresme, la republicana Rosa Fontaner.
Junts per Catalunya, Ciutadans i PSC l'han registrat aquest matí i haurà de ser votada el proper 18 de desembre. Els partits han mostrat el seu desacord amb aquest pacte.
Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Benis.
Per Fontaner, l'acord al que han arribat els quatre partits no és ètic, sobretot si es té en compte que el regidor de Ciutadans ha deixat la formació i la direcció de Junts per Catalunya al Maresme ha desautoritzat la moció per manca, han anunciat en un comunicat, d'arguments objectius que la justifiquin.
Difícil és pensar que un govern format per persones de dretes, d'esquerres, independentistes i no independentistes pugui tenir cap tipus de lògica. Més enllà, encara que diguin que ells treballen pel poble.
El nou pla director urbanístic de la Costa Brava demana modificar el projecte de Saguarda, Cadaqués.
Els ecologistes celebren la decisió, però l'Ajuntament es mostra prudent. És una de les reaccions al nou pla que preveu impedir la construcció de 15.000 habitatges al litoral gironí.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
En el cas de Cadaqués, Urbanisme manté el nombre d'habitatges, però l'obliga a deixar lliures d'edificació a les parts més elevades. L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, explica que des del consistori de moment es mostren prudents.
D'entrada és positiu. Per tant, aquest pla director, ell el que marca una mica són les directrius que busquen una mica preservar aquesta fesonomia, tant de la Costa Brava com especialment de Cadaqués, no?
I en cultura arrenca el Festival Internacional de Cinema REC de Tarragona amb la projecció de Cuerdas, primer llargmetratge del director tarragoní José Luis Montesinos.
El certamen s'allargarà fins al 8 de desembre amb una clara aposta pel cinema familiar i reivindicatiu.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
Tot i l'èxit del REC, el finançament sempre ha estat un problema pel festival. De fet, el seu director, Xavier García, afirma que la Generalitat participa més, econòmicament parlant, que l'Ajuntament, i Tarragona és l'únic lloc a Catalunya on això succeeix.
La Generalitat participa econòmicament d'una manera més àmplia que el propi Ajuntament. I això és l'únic festival de Catalunya al qual succeeix.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Avui amb especial alerta per aquesta llevantada que arriba aquest vespre i especialment demà. Es preveuen fortes pluges, onades i vent.
Protecció Civil alerta de previsió de pluges abundants que poden produir l'augment sobtat del cabal dels rius de les comarques de Girona, sud de Tarragona i Terres de l'Ebre a partir de demà. S'ha activat també el pla Vencat per la previsió de forts vents generalitzats des d'aquesta matinada i que afectaran especialment el litoral i prelitoral central, així com el pla Inuncat per la previsió de fort onatge que afectarà fins dimecres a tota la façana marítima.
Més detalls, Servei Meteorològic de Catalunya. Xavi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Estem a les portes d'un temporal marítim molt important que anirà acompanyat també de vent fort de component est i també d'algunes precipitacions importants, en especial a punts del litoral i prelitoral. De moment, però, la situació és d'espera. Ara mateix la baixa que ens afectarà demà es troba al nord del continent Àfrica i a poc a poc al llarg de les properes hores i sobretot durant la jornada de demà dimecres es situarà sobre el mar Balear. Això implicarà vent fort de component est que podrà arribar fins als 80-90 km per hora a diferents punts del litoral i prelitoral. També les precipitacions seran localment importants, més de 50 litres s'esperen a molts punts de la façana litoral, però també a punts de l'interior de les comarques de Girona i de l'extrem sud del país i en algun indret també de la façana costanera de Barcelona, de l'àrea metropolitana. Aquí les precipitacions no descartem que assoleixin els 80, 90 o 100 litres per metre quadrat. Però una de les dels fets més destacats serà el temporal marítim. Un temporal marítim de primera categoria, podríem definir-ho així, amb onades que podran superar els 4-5 metres a molts punts del litoral, i en especial cap al litoral de les comarques de Girona, on aquí les onades podrien arribar a una alçada màxima de 6 metres. Una situació que anirem seguint en properes connexions per tal de perfilar encara una miqueta més. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi Soler. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, doncs a aquesta hora encara hi ha algunes complicacions, com per exemple hem de destacar l'autovia 2 a Bellpuig, on hi ha un carril tallat en direcció a Barcelona com a conseqüència de l'incendi d'un camió. En aquesta autovia 2 a Sant Joan d'Espí també veiem per càmeres cues en direcció a Barcelona. L'autopista P7 encara amb lentitud a Cerdanyola en direcció sud i també al mateix punt en direcció a Girona. Cues també altres vies, com per exemple la C58 a l'altura de Montcada i Reixac d'entrada a la capital catalana. Molta intensitat també a la C55 a Brera en direcció a la ciutat de Barcelona i compta també a la C59, on encara es mantenen les cues tant a Palau-Solità i Plegamans com a Caldes de Montbui en els dos sentits de la marxa. També destaquem la C32 a Cornellà de Llobregat amb aturades de 2 quilòmetres en direcció a Castelldefels i les rondes de la capital catalana, sobretot amb molta densitat a la B20 en direcció a Nus de la Trinitat. Això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Catalunya recula en el darrer informe PISA, especialment en matemàtiques i ciències, on els estudiants catalans obtenen els pitjors resultats des que es fa aquesta avaluació a alumnes de 15 anys de tot el món. Amb tot, però, encara es manté per sobre la mitjana espanyola. Els exàmens es van fer l'any passat i ara se n'han publicat els resultats.
Els resultats d'una edició que no ha estat exempta de la polèmica per les anomalies detectades a la prova de comprensió lectora. Pel que fa als resultats, la competència de ciències és on més retrocedeix Catalunya, per 15 punts respecte de l'últim informe, però se situa en la mitjana de l'OCDE i semblants a països com Noruega, Àustria o Portugal. Espanya perd 10 punts i es col·loca per sota de la mitjana de l'OCDE respecte de la resta de l'Estat. Catalunya ocupa la 7a posició en ciències i la 9a en matemàtiques, per darrere de Navarra, Castella i Lleó, el País Basc i Cantàbria. Finalment, haurem d'esperar pels resultats en comprensió lectora perquè s'ha ajornat l'avaluació mentre s'investiguen les anomalies detectades en aquesta prova.
Doncs precisament Comissions Obreres denuncia que l'informe PISA perverteix la tasca que fan els educadors en el seu dia a dia. El responsable d'educació del sindicat a Lleida, Pere Sánchez, assegura que la llei LOMCE, que havia de millorar la qualitat educativa, no ha funcionat. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Sánchez ha manifestat en declaracions a UAU Lleida Ràdio que aquesta llei implantada pel Partit Popular ha repercutit en els resultats. S'ha volgut destacar que en tractar-se d'una avaluació externa es desprestigia, diu, la feina dels docents.
L'informe PISA té un... O sigui, primer és una avaluació externa i això d'alguna manera perverteix una miqueta la tasca que fem els docents al dia a dia als centres escolars. Val? I d'alguna manera també ens treu una mica o ens desprestigia la nostra feina perquè sembla ser que nosaltres no som capaços de valorar quina és l'evolució que tenen els nostres alumnes.
En aquest sentit, demana canviar el model que afirma que suposa aquest informe i reclama un altre que es basi en la innovació educativa.
Volem un model d'avaluació que es basi més aviat en la innovació educativa i que desenvolupi la creativitat, la comprensió, la ciutadania crítica.
Per aquest motiu, des del sindicat Comissions Obreres demanen negociar el desenvolupament d'una llei que permeti millorar el sistema.
Els resultats d'aquest informe PISA coincideixen amb l'aprovació del govern d'una nova oferta d'ocupació pública que preveu ampliar el nombre de mestres i professors a Catalunya en 7.700 noves places.
Bàsicament són per ensenyament secundari, arts plàstiques i disseny i tècnics de formació professional i d'escoles oficials d'idiomes. En declaracions a la xarxa, el portaveu del sindicat Uste Castells, Ramon Font, però ha puntualitzat el caràcter de les places.
Que en realitat no s'està contractant a més professorat, sinó que s'està estabilitzant, però d'una manera que justament pot fer l'efecte contrari, que és fer fora a persones que ja ocupen aquestes places que es volen estabilitzar.
Amb aquestes noves places se substituiran alguns mestres i professors jubilats.
I encara en educació, l'Institut de la Pobla de Segur acollirà un nou curs de formació professional d'esports de muntanya el curs vinent. La Generalitat, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de la Pobla han signat un conveni que permetrà posar en marxa l'ensenyament d'aquest àmbit al Pallars Jussà. Ràdio Tremp, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. A banda de la creació d'un centre específic que s'ubicarà a l'edifici de l'Espai Reie, es vol oferir també un pla d'estades formatives destinades a esportistes i a l'alumnat dels centres educatius. També es vol organitzar un programa de formació contínua adreçat a diverses entitats i a cossos especials i d'emergència com els Mossos d'Esquadra o els Bombers de la Generalitat. El conveni preveu la col·laboració de les empreses i organitzacions empresarials de la zona d'influència i del sector, com també de les fundacions i entitats sense afany de lucre que hi vulguin aportar.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
En clau política, l'extrema dreta entra per primera vegada a la mesa del Congrés dels Diputats amb una vicepresidència i deixa fora Ciutadans. Finalment, no hi ha hagut cordó sanitari per Vox en aquesta arrencada de la 14a legislatura a les Corts Espanyoles. A 3:15 han quedat constituïts oficialment el Congrés i el Senat. Els presidiran dues dones socialistes, Meritxell Batet, que ha estat escollida amb 166 vots a favor, i Pilar Llop, amb 130 vots favorables.
El PSOE, el PP i Ciutadans no s'han posat d'acord per aïllar l'extrema dreta. Esquerra i Junts per Catalunya ho han intentat votant candidats d'Unides Podem, però tampoc no ha servit de res i finalment Ignacio Gil Lázaro ocuparà la quarta vicepresidència. Les altres tres les ocupen en aquest ordre: Alfonso Rodríguez Gómez, del PSOE, l'expresidenta del Congrés, Ana Pastor, del PP, i Glòria Elizo, d'Unides Podem. En la votació de les quatre secretaries, en canvi, sí que hi ha hagut cordó sanitari i Vox i Ciutadans n'han quedat exclosos. Pel que fa a la presidència del Congrés, Meritxell Batet ha estat escollida en segona volta. En el seu primer discurs del càrrec, Batet ha demanat respecte i diàleg.
Invirtamos, pues, en respeto y diálogo leal, porque de esa inversión estoy segura que saldrán resultados. Señorías, obras son amores. Se honra al Congreso y a la democracia en los actos, en nuestros actos como diputados y como diputadas.
Per la seva banda, Pilar Llop és des d'avui la nova presidenta del Senat.
Mentrestant, aquesta tarda s'ha produït o s'està produint la segona trobada entre Esquerra Republicana i PSOE per negociar la investidura de Pedro Sánchez. La reunió ha començat pels vols de les 6 de la tarda. A les 4 hi havia prevista la trobada entre socialistes i Junts per Catalunya, però s'ha hagut d'ajornar per l'esguinç que ha patit aquest matí la diputada socialista Adriana Lastra al Congrés.
La cita d'avui entre Esquerra i el PSOE no és la definitiva, però adverteixen que sí que es poden tancar concrecions importants que ajudin a avançar en la investidura de Pedro Sánchez. Fons dels dos partits asseguren que les negociacions van bé, però es necessita més temps. Pel que fa a Esquerra, els republicans preferirien que la investidura fos després de la vista sobre la immunitat de Junqueras, prevista per el 19 de desembre, i del Congrés, en què fixaran l'estratègia, que serà el 21 de desembre.
El govern demanarà explicacions pels seguiments de la Policia Nacional al president Quim Torra durant la jornada d'eleccions del 10-N.
Ho farà el conseller Miquel Buch a través d'una carta dirigida al ministre Fernando Grande Marlaska. La consellera de la Presidència i portaveu del govern, Meritxell Budó, ha dit que d'aquesta manera l'executiu català reclamarà una justificació política al govern espanyol davant de la gravetat, segons ha dit, dels fets.
El govern demanarà oficialment explicacions polítiques al govern de l'Estat espanyol del perquè d'aquest seguiment en el president, i en aquest cas i concretament el conseller d'Interior avui mateix es dirigirà per carta en el ministre Marlaska per demanar explicacions de per què es van produir aquests seguiments en el president, i per tant sí actuarem en aquest sentit degut a la gravetat dels fets que varen ocórrer el passat 10 de novembre.
Budó ha confirmat que el seguiment policial va quedar evidenciat al Centre de Coordinació Policial SECOR, malgrat tot, des del Ministeri de l'Interior neguen que s'hagi produït. A més d'enviar la missiva, el govern no preveu d'altres mesures i han indicat que no els consta que s'hagin produït més seguiments que el denunciat, ni tampoc a altres membres del govern.
Mentrestant, la Fiscalia demana al Tribunal Suprem que investigui a Laura Borràs pels suposats delictes comesos en l'època en què era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
El Ministeri Fiscal fa la petició a l'alt tribunal en tant que Borràs és aforada per la seva condició de diputada de Junts per Catalunya al Congrés. El fiscal Javier Zaragoza demana que se la investigui per presumpta prevaricació, malversació, frau i falsedat documental. Tot plegat per haver suposadament afavorit un amic amb contractes públics. Borràs nega els fets i atribueix la investigació a una persecució política.
I en clau municipal es confirma la moció de censura contra l'alcaldessa de Montgat, al Maresme, la republicana Rosa Fontaner. Junts per Catalunya, Ciutadans i PSC l'han registrat aquest matí i haurà de ser votada el proper 18 de desembre. Les conseqüències d'aquesta moció, però, ja s'han començat a deixar sentir avui mateix en forma d'expulsions. El Partit Taronja ha apartat el seu regidor a Montgat i la direcció comarcal de Junts per Catalunya estudia fer el mateix amb els seus regidors per deixar clar el seu desacord amb el pacte. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna García d'Albenis, bona tarda.
Bona tarda. El que fa una setmana era un possible rumor s'ha efectuat amb la formalització de la moció de censura contra la republicana. Per Fontaner, l'acord al que han arribat els quatre partits no és ètic, sobretot si es té en compte que el regidor de Ciutadans ha deixat la formació i la direcció de Junts per Catalunya al Maresme ha desautoritzat la moció per manca, han anunciat en un comunicat, d'arguments objectius que la justifiquin.
Difícil és pensar que un govern format per persones de dretes, d'esquerres, independentistes i no independentistes pugui tenir cap tipus de lògica. Més enllà, encara que diguin que ells treballen pel poble. El poble, si la política és gestionar el poble per anar més amunt. I també m'agradaria saber que si hi hagués un 1 d'octubre, què és el que faria l'equip de govern.
Els quatre partits que han presentat la moció de censura, Socialistes, Junts, Ciutadans i Som Montgat, han emès un comunicat on qualifiquen d'insostenible el dia a dia de l'Ajuntament amb els pressupostos prorrogats des del 2017. A banda d'importants mancances en la plantilla municipal, el text denuncia l'existència de contractes de serveis prorrogats des de fa anys, així com projectes importants bloquejats per manca de consens.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
L'atur creix a Catalunya per cinquè mes consecutiu. Prop de 3.000 persones s'han quedat sense feina aquest novembre. En total, hi ha ara mateix 380.000 persones desocupades.
L'atur puja a totes les demarcacions, sobretot a les comarques de Girona, amb un increment de 1.600 persones, un 4,2% més que l'octubre. Per sectors, el de serveis concentra la pujada més alta, seguit de l'agricultura, la construcció i la indústria. Tarragona és la segona demarcació on més creix l'atur, amb un augment del 2,5%. La segueix Lleida, amb un increment del 0,17%, i finalment les comarques barcelonines, amb un augment del 0,05%.
Un dels municipis on ha pujat l'atur és a Badalona. A la resta de municipis propers, les xifres són més positives, ja que en totes elles, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montgat i Tiana, el nombre de persones que cobren la prestació d'atur ha disminuït. Ràdio Ciutat de Badalona, Carles Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Badalona té actualment 13.828 persones aturades, una xifra que ha crescut en el darrer mes perquè s'han incorporat gairebé 50 persones més a la llista. Una tendència a l'alça que no es dona a la resta de municipis veïns. Tot i que Sant Adrià de Besòs té la taxa d'atur més alta, amb un 15,5%, durant el mes de novembre el nombre d'aturats en aquest municipi ha baixat en 26 persones i actualment és de gairebé 2.700. Millors xifres té Santa Coloma de Gramenet, on 65 persones han deixat de cobrar la prestació, fet que situa la taxa d'atur en poc més d'un 12,5%. En tot, és Tiana, la que té una taxa més baixa, un 6,3%, municipi que compta amb dos aturats menys que el mes anterior. Pa Montgat també ha vist disminuït la llista d'aturats en 16 persones, fet que situa la seva taxa d'atur en poc més d'un 10%, que en xifres totals es tradueix en 531 persones.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Com cada 3 de desembre, avui es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. La meitat són dones i denuncien que pateixen doble discriminació, també per raó de gènere, sobretot en l'àmbit social i laboral.
La presidenta de l'Associació de Dones No Estàndards, Maria Carme Riu Pasqual, ha denunciat a la xarxa que aquesta violència està naturalitzada.
Les dones amb discapacitat
pateixen un grau molt alt de violència, i és una violència totalment naturalitzada, perquè doncs, es considera que el tracte que es donen cap a nosaltres a vegades el consideren natural, quan en realitat és un tracte de violència, i patim molta violència sexual i de parella, que continua estant molt en l'àmbit privat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant amb les reaccions de l'aprovació inicial ahir del nou pla director urbanístic de la Costa Brava, que preveu impedir la construcció de 15.000 habitatges nous al litoral gironí. Un dels projectes que ha generat més polèmica és el de Saguar de Cadaqués. Aquí el nou pla demana modificar-lo per fer-lo més sostenible. Els ecologistes celebren la decisió, però l'Ajuntament es mostra prudent. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
En el cas de Cadaqués, Urbanisme manté el nombre d'habitatges, però l'obliga a deixar lliures d'edificació a les parts més elevades. L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, explica que des del consistori de moment es mostren prudents.
D'entrada és positiu, nosaltres ho veiem com positiu. Nosaltres tenim un pla general de l'any 86, que és molt extensiu, i això feia que hi havia coses, hi havia zones de Cadaqués on el nivell de construcció podia ser molt alt i que no era gens sostenible ara, no? Vull dir, l'edificació que hi podia haver-hi. Per tant, aquest pla director, ell el que marca una mica són les directrius que busquen una mica preservar aquesta fesonomia, tant de la Costa Brava com especialment de Cadaqués, no?
Per la seva banda, l'Associació d'Amics de la Natura de Cadaqués no es mostren massa satisfets amb la decisió del pla director, ja que manté el mateix nombre d'habitatges. La plataforma ecologista té previst reunir-se aquest vespre per acabar de valorar la decisió que va prendre la Comissió d'Urbanisme.
I a la Ribera d'Ebre, on el polèmic abocador de residus de la Riba Roja ja té tots els permisos per posar-lo en marxa. L'empresa gestora ha obtingut ja els codis gestors que li permeten posar en marxa la planta de dipòsits industrials no perillosos i el centre de valorització. L'empresa ha comunicat que, tal com es preveia inicialment, es contractarà personal procedent d'aquest municipi a Brenc. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa, bona tarda.
Bona tarda. És la llum verda per l'entrada en funcionament del projecte que ha posat en peu de guerra a bona part de la comarca de la Ribera d'Ebre. Amb aquest últim tràmit, l'Ajuntament ja pot cobrar els cànons establerts en el conveni, enguany 150.000 euros, i l'import pel tractament i recollida de residus, deixant exempts els veïns de l'impost de la brossa. L'empresa gestora ha comunicat que començaran a definir la plantilla i contractar personal del municipi per als llocs de treball previstos, un total de 14, que els impulsors del projecte ja han avançat que podrien ser-ne més. En aquest sentit, el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha avisat que estaran atents a l'impacte mediambiental que suposarà la circulació dels camions que portin residus a la planta.
Quan la gent ja donava l'abocador una mica ja per amortitzat, en el sentit de que era molt difícil poder-lo aturar per no entrar en temes jurídics i de prevaricació, se va entrar molt, si us en recordeu, en el tema de la contaminació de vehicles, de camions. La C12 podrà suportar tota aquesta quantitat? És un dels temes que haurem de mirar i a veure com els abordem en els propers mesos.
En cultura, la projecció de Cuerdas, primer llargmetratge del director tarragoní José Luis Montesinos, donarà el tret de sortida a la 19a edició del Festival Internacional de Cinema REC de Tarragona. El certamen s'allargarà fins al 8 de desembre amb una clara aposta pel cinema familiar i reivindicatiu. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
Tot i l'èxit del REC, el finançament sempre ha estat un problema pel festival. De fet, el seu director, Xavier García, afirma que la Generalitat participa més econòmicament parlant que l'Ajuntament, i Tarragona és l'únic lloc a Catalunya on això succeeix.
La Generalitat participa econòmicament d'una manera més àmplia que el propi Ajuntament, i això és l'únic festival de Catalunya al qual succeeix. Se'l considera estratègic, no només pel territori, sinó a nivell de professional, i és això, és una anomalia a nivell del mapa de festivals de Catalunya.
García també matitza que la força que ha mantingut viu el festival ha estat l'art públic. El REC segueix aquest any la temàtica de l'emergència climàtica, així ho mostra el cartell amb l'iceberg, unes projeccions que faran pensar a l'espectador i fer que arribin a unes conclusions.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei patins, avui el Reus Deportiu rep el Barça.
En un clàssic de l'hoquei Lliga que va ser ajornat a finals d'octubre pels desperfectes que van causar el pavelló olímpic als Aiguats del Baix Camp. Els locals buscaran una victòria que els apropi a la tercera plaça, que ara ocupa l'Igualada, mentre que els blaugranes poden atrapar el líder, el Liceu Gallec, si aconsegueixen guanyar. El partit començarà a les 9 de la nit.
En bàsquet, el Força Lleida rebrà avui l'Oviedo per disputar el partit que es va ajornar a causa de la vaga del 18 d'octubre.
Jorge Serna no podrà comptar amb Pamordier ni amb Mike Carey per lesió. El tècnic assegura que l'equip està motivat, tot i encadenar 5 derrotes. El tècnic de l'equip lleidatà, Jorge Serna, no pensa que els calgui un reforç psicològic.
Yo me planteo atacar sus cosas, defender sus cosas, pensar en Reyes, pensar en Utine, todo lo demás. Sería mejor, pues eso, que en vez de entrenar yo el equipo, lo entrenara un psicólogo o un coach. Lo entreno yo. A día de hoy lo entreno yo, entonces. Vamos a pensar en baloncesto y qué podemos hacer a través del baloncesto para ganar el partido. Pero ya digo que no vamos a traer a Miss Fuste para ver la ciencia, ¿no? A ver qué pasa.
Els assurians també arriben immersos en una crisi de resultats i en la part baixa de la taula, però amb cares noves per intentar revertir la situació. El partit es jugarà al Barris Nord a 8:45.
Més bàsquet, el Baxi Manresa juga a Sardenya.
El Bàxquet Manresa juga a partir de 8:45 a la Champions, la setena jornada, a la pista del Dinamo Sassari italià. Els de Pedro Martínez tenen la possibilitat de col·locar-se segons i sumen una nova victòria continental.
En futbol, el Riudoms femení és una de les sensacions de la temporada.
El Club Deportiu Riudoms, un dels millors equips del futbol femení al Camp de Tarragona, és segon a la classificació a la preferent femenina.
I en handbol, avui hi ha partit a la primera estatal masculina.
Entre l'Esplugues i el Sant Quirze, a partir de 9:45, els locals poden atrapar els líders del Sant Martí Adrianenc, mentre que els plugencs són cinquens amb 5 punts. Tots dos equips hi arriben després de guanyar el passat cap de setmana. El partit és avançat a la 12a jornada del campionat.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, estàs al meu costat. havien anat passant.
La xarxa de comunicació local.